El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 2:15 del matí, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat. Tot seguit comencem la tertúlia. Com sempre, dimecres la dediquem amb els diferents partits amb representació al ple. Saludem tot seguit per PDeCAT, Demòcrates, Cristina Pereira, molt bon dia.
Bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla, per Esquerra Republicana Més.
Hola, bon dia.
Ramon Gutiérrez, per Iniciativa per Catalunya Verds.
Bon dia a tothom.
Pere Soler, pel PSC.
Molt bon dia.
I Álvaro Benejam, pel Partit Popular. Molt bon dia a tots.
Molt bon dia.
Deia abans de començar la tertúlia que volien repassar un dels trets informatius d'aquesta setmana relacionats amb l'àrea verda. Coneixíem aquest dilluns que els treballadors de l'Ajuntament demanen una tarifa especial per aparcar a l'àrea verda. Això, a nivell de xarxes, el que hem recollit aquí a Cugat.cat és que hi ha hagut opinions de tot tipus, com també doncs, la implantació doncs, molt a favor i també doncs, tot el contrari. També detectem, els veïns segurament són els que ja estan més contents, ara ho abordarem. Però segurament per la gent que ve de fora encara s'hi hauran d'acostumar doncs, a les, diguéssim, al nou pla diguéssim, per poder estacionar a la ciutat. Cristina Pereira, en relació sobretot a això, a aquesta última notícia que teníem dels treballadors de l'Ajuntament.
Sí, doncs no només són els treballadors no, de l'Ajuntament els que doncs, estan més preocupats en aquest cas per la implantació de l'àrea verda. També ho són doncs, els treballadors d'altres entitats o comerços de la ciutat. La implantació de l'àrea verda, com vam dir, tenia dos objectius. Per una banda, vol prioritzar l'aparcament, la reserva preferent d'aparcament pels veïns d'aquestes zones on s'ha implantat, però també té un objectiu mediambiental de millora de l'aire i de tots els aspectes més sostenibles de la nostra ciutat que es veuen perjudicats pel gran volum de vehicles que tenim. Sabem que per l'Observatori Ciutadà que el problema que més preocupa els santcugatencs en el rànquing que va sortir eren els problemes relacionats amb l'aparcament i el trànsit. Doncs aquesta és una mesura que amb aquests avui farà 7 dies de la seva implantació doncs hem vist canvis en aquests aspectes a la ciutat. Pel que fa als treballadors, com deies, nosaltres, jo personalment em vaig reunir dilluns amb els sindicats de l'Ajuntament, ens vam fer tota una sèrie de propostes que ens vam comprometre a analitzar i que a final de mes ens tornaríem a reunir per veure com podem anar desenvolupant. Aquesta mateixa setmana també tinc diferents reunions amb comerciants, treballadors de comerciants, propietaris de locals comerciants, doncs, que també doncs, tenen aquesta preocupació. El que està clar és que fins ara tots aquests col·lectius aparcaven a la ciutat i les persones que tenien més problemes per aparcar eren els veïns. Per tant, fins ara la preocupació era al revés. Sí que el que nosaltres vam dir quan vam implantar l'àrea verda és que nosaltres ara l'implantàvem amb unes normes generals per tota la ciutat, però que era la primera vegada que l'implantàvem a la nostra ciutat i per tant hem d'intentar trobar l'equilibri per poder tenir una ciutat on es pugui aparcar i no estigui col·lapsada de cotxes. Hem vist zones que estan molt buides d'aparcament. S'ha de fer l'equilibri entre àrea blava i àrea verda, també. El que sí que necessitem és una miqueta de temps doncs, per poder, amb dades, analitzar i anar fent els ajustos que calguin. La majoria de les ciutats on s'implanta àrea verda no és una cosa rígida i estàtica, sinó que es va adaptant a la realitat, i aquest és el compromís que tenim nosaltres.
Havíem sentit en el darrer ple precisament això, que també doncs, necessitaven doncs, aquest temps per analitzar una mica el comportament dels usos que hi haurien en aquestes àrees. Hem conegut, per exemple, en ciutats veïnes com diria que és Castellbisbal, que decidi, per exemple, en retirar la zona blava de tot el municipi. Això podria passar a Sant Cugat després de fer l'anàlisi?
Bueno, no crec que la puguem treure tota, però bueno, més que res perquè l'àrea blava el que garanteix és una rotació dels vehicles, que això afavoreix el comerç. Nosaltres també tenim una ciutat amb un comerç ric i també hem de garantir doncs, que es pot accedir per fer gestions comercials, no? I hi ha d'haver espais també que garanteixin aquesta rotació.
Sergio Blázquez, por Ciudadanos.
Sí, buenos días. Ya lo tocamos este tema la semana pasada, pero bueno, es lo suficientemente importante.
Sí. De quien conozco aquí dilluns.
Correcto, sí. Entonces, no, nosotros en todo caso, aquellas medidas que se puedan consensuar con los trabajadores del ayuntamiento, entendemos que tienen que ser extensibles a toda la ciudadanía. Lo que no podemos hacer es una discriminación positiva hacia los trabajadores del ayuntamiento, porque estaríamos, en fin, perjudicando a otros trabajadores que estarían viendo que hay un agravio comparativo y tendrían absolutamente toda la razón. Pensamos que el área verde era necesaria implantarla, que se han cometido errores, los comenté ya anteriormente, pero los puedo volver a comentar. Es decir, por ejemplo, la oficina de información que tenía que ser física y que se anunció, pues que sepamos a día de hoy todavía no está operativa, y esto ha generado dudas y problemas sobre todo al colectivo de personas mayores, etcétera, o que no están muy acostumbrados a la utilización de internet. Ha habido al final un poco de desinformación, que también hay que decir que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo considerable en comunicación, pero creo que la oficina física presencial era importante que estuviera y no ha estado. Yo creo que ha sido un error claro. Luego, a día de hoy, esperemos luego que se hagan esos ajustes, porque si la idea era que la... Es decir, la idea general también es que se ha aprovechado esta circunstancia para colar de forma masiva la zona azul. Y si el objetivo era la rotación, que ya lo veremos, a día de hoy, cuando paseas por San Cugat, ves que extensas zonas que tienen zona azul están absolutamente vacías. Eso, en principio, es no utilización de esa zona más que una rotación. En principio tendrían que estar llenas y tendrías que ver cómo entran y salen vehículos. Y también hay muchas quejas en ese sentido. Y yo creo que el ayuntamiento hay cosas que no tiene clara. Por ejemplo, ahí se tiene que aprobar un reglamento específico, o por lo menos ha dicho que se trabajaría en ello, y se ha abierto un periodo de consultas, porque yo creo que hay cosas que no se tienen demasiado claras. Igual que quiero tocar otros temas de la movilidad, igual que sucedió un poco con la idea de la zona naranja en Can Sant Joan, que al final, por las críticas de determinados colectivos, pues finalmente se aplazó. Hubiésemos preferido que se prorrogase algo la situación actual hasta llegar a un mayor consenso, y veremos cómo evoluciona la situación para hacer nuestras propuestas.
Mireia Engla, d'Esquerra Republicana Més.
Sí, certament ho deia la tinent d'alcalde, que una vegada més a l'Observatori Sociològic demostra que la principal preocupació dels santcugatencs i els santcugatenques és la mobilitat. Uh-huh. Per tant, és normal doncs, que el govern i també l'oposició ens preocupi aquest tema i portem iniciatives per solventar-lo, per intentar solventar-lo i alhora fer-ho compatible també, evidentment, amb mesures sostenibles i, per tant, amb menys utilització del vehicle particular, etc. Diguéssim que aquí són molts elements que s'han de posar damunt la taula alhora, no? Respecte al tema de la zona verda, bé, el nostre grup municipal ho va proposar des del minut zero, fins i tot en els dos primers acords de pressupost amb el govern del PDeCAT, i que van tirar endavant precisament perquè aquesta era una mesura que ens semblava absolutament necessària, després també va ser aprovada per moció en el ple. Per tant, diguéssim que sí que hi ha, jo crec que sí que hi ha un ampli consens respecte a la necessitat de fer una sèrie d'introduccions en el tema de l'estacionament de vehicles, però que certament també és veritat que quan qualsevol mesura d'aquestes revolucionàries, perquè gairebé ho són, doncs generen sempre una situació al principi als veïns que els costen els canvis, a tots ens costen els canvis, i si estem acostumats a una dinàmica i a una rutina, quan ens ho canvien, doncs ens costa. I per tant, entenc que aquesta mesura, com moltes d'altres, que són, en aquest cas sí que és una mesura que s'ha treballat i que s'ha pensat, no ha estat una mesura que també ho hem dit moltes vegades, que a vegades el govern ha pres decisions i ha hagut de tirar enrere perquè no s'havia previst prou, no s'havia treballat prou, en aquest cas és una mesura doncs, que s'havia treballat perquè, aviam, que tampoc no té massa més, és a dir, és el que passa a les altres ciutats, la zona verda és el que és amb alguns matisos, no? Però costa acostumar-s'hi, per tant, jo crec que ha d'haver-hi un temps, no?, de prova, de que els veïns vegin que realment les virtuts que pugui tenir, potser per alguns no en tindrà mai cap, també pot passar, però que en general sí, i que en tot cas es facin ajustaments. Jo també he detectat determinades zones, determinades àrees verdes, on no hi ha mai ni tan sols al vespre hi ha vehicles aparcats. Per tant, potser l'extensió és massa ampla, és a dir, potser s'havia d'haver reconduït més a uns determinats carrers, però entenc que això és una feina que ja es farà. Ara, també, igual que dic una cosa, dic una altra, i amb això estic molt d'acord amb el Sergio. És a dir, s'ha aprofitat la zona verda per augmentar la zona blava. I aquesta és una petició que tampoc no... Aquí sí que no hi havia hagut consens, perquè això no s'havia treballat mai ni s'havia dit mai. I precisament tota la zona blava a l'entorn de l'Ajuntament. precisament els carrers a l'entorn de l'Ajuntament estan tots ara nou de zona blava, no? Zona blava que té només afany recaptatori i que en alguns llocs pot tenir les virtuts que deia la tinent d'alcalde, però diria que aquesta extensió que n'han fet no compleix aquestes virtuts. I nosaltres tornem a posar damunt la taula una tercera variable, que és la zona vermella, que també la vam proposar en el seu moment i l'hem defensada, que és aquest estacionament rotatiu que fa la zona blava, que deia la tinent d'alcalde, que té aquesta finalitat, però gratuïta a la costat d'equipaments, no? Dels CAPs, o també fins i tot potser de l'Ajuntament, o d'altres equipaments que permetin que en dues hores com a màxim es pugui estacionar per utilitzar un determinat servei públic, però que asseguri la rotació. I finalitzo dient que amb el tema dels treballadors de l'Ajuntament, entenc que esperem que el govern ens traslladi també el resultat d'aquestes reunions i d'aquestes anàlisis, aquests estudis que ha de fer, i entenc que s'ha d'escoltar tothom i per tant nosaltres ens comprometem també a fer-ho.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Bueno, per no repetir coses, jo crec que efectivament ens haurem d'acostumar, tots estem acostumats a que si baixem en cotxe a Barcelona doncs no podrem aparcar a la via pública i que si ho fem ho haurem de fer pagant, per tant també ens hem d'acostumar doncs, que al centre de la nostra ciutat això funciona així, i això vol dir doncs, que hi ha d'haver més zona verda i que també hi ha d'haver més zona blava. O sigui, jo crec que forma part de la normalitat, o hauria de formar part de la normalitat d'unes ciutats que depenen excessivament del cotxe, no? I en això jo crec que també hem de parlar de ho deia fa uns dies, no és culpa de la gent directament tenir cotxe, no? És a dir, vivim en un sistema capitalista que ens obliga a voler fer les coses ràpid, a voler-les fer de manera individual, a moure'ns, per tant, individualment i no en grup, etc. Vivim en una ciutat doncs, que és molt horitzontal, que té la forma que té, que demogràficament és com és. Per tant, la societat i el sistema en el que vivim ja incentiva molt l'ús del cotxe, i el que necessitem és elements que el desincentivin, i per tant no es tracta de culpar les persones que l'utilitzen, però sí que es tracta doncs, de fomentar altres elements. I en aquest sentit, nosaltres el que sí que ens agradaria és que estiguéssim començant a parlar ja d'altres elements que hem de posar en marxa, com per exemple la reforma de les línies de bus, que també en parlava en el pla de mobilitat, igual que en parla d'això, i que és per mi urgent, i ho es va demostrar en la posada en marxa del pàrquing dissuasori. Hem hagut de fer un bus llançadora que porti a les persones que aparquen allà al centre, quan si tinguéssim una bona xarxa de bus o estiguéssim acostumats doncs, a uns busos que passessin de forma regular, que tinguéssim... Bueno, és que sobre això és un altre debat. Doncs potser no hauríem de crear un bus llançadora cada cop que creem un servei nou. Això d'una banda. Després el tema de la zona verda buida o de la zona blava buida, jo, a mi, de bones a primeres, em sembla bona notícia que hi hagi menys cotxes al centre de la ciutat. Si hi ha zones en què també per la nit està la zona, l'àrea d'aparcament està buida, doncs ens demostra que en aquell carrer no feien falta places d'aparcament i per tant podem ampliar voreres o inclús fer un carril bici. I després, pel que fa a les qüestions dels treballadors, jo crec que aquí també, bueno, en la línia del que deia abans, no podem fer pagar a les persones per anar a treballar. Llavors jo crec que una de les idees que ja vam llançar i que crec que es pot seguir treballant, perquè evidentment aquest, com deia la Cristina, doncs és una proposta que ha d'anar mutant, és el fet doncs, de que les empreses es facin càrrec de la mobilitat dels seus treballadors, i això vol dir que potser hem de crear es pot crear doncs, una tarifa de zona verda, de zona blava, que sigui per treballadors i que sigui només més barata si qui se fa càrrec d'aquesta tarifa és l'empleador i no l'empleat, i per tant que serveixi per tots els treballadors de la ciutat o per tots els treballadors que venen a treballar a la ciutat, no? Doncs si el teu empresari et paga la plaça doncs, que puguis aparcar, però evidentment haurem de limitar també l'horari, perquè evidentment no pot ser quan tu treballes 8 hores, no? I estàs ocupant un espai que pot servir per una persona que va comprar, que en mitja hora ja està lliure, o pot servir per una persona que viu allà i que per tant vol tenir el cotxe tot el dia. Per tant, són usos temporals diferents i s'ha de poder treballar molt bé.
Pere Soler, del PSC.
Sí, han sortit diverses coses. El debat ja, jo crec que l'hem fet, i el nostre grup ha mostrat la seva el seu suport a la implantació de l'àrea verda i, a més, després de sentir a la tinent d'alcalde de mobilitat, amb el sentit de dir s'hauran d'anar redireccionant o s'hauran d'anar adequant en funció de les necessitats, jo crec que portem 2 mesos d'implantació, un mes, no?
No,
7 dies, doncs imagina't, 7 dies, però ja estem... Imagina't, ja si n'hem parlat, que ja sembla que portem molt de temps. Per tant, jo crec que hem de tenir una mica de paciència. Subscric quasi a fil per randa tot el que han dit els meus companys de tertúlia amb les valoracions que s'han fet. Però nosaltres volem afegir un parell de punts més. Parlàvem de l'aparcament dissuasori de Can Magí, no? Però hi ha altres punts de la ciutat que, depèn d'on vinguis, podrien també servir com a punts de dissuasoris. Nosaltres hem plantejat i ho recollia en el pla de mobilitat, que haurien d'haver-hi un pla d'aparcaments, no? I si en el centre doncs fan falta un aparcament, ara tenim una oportunitat. Ara aixequem part del parc de Montmarnils per fer una biblioteca central, possiblement ens podríem plantejar fer un aparcament soterrat al costat justament al costat de l'Ajuntament, no? Que podria absorbir aquesta demanda, més el de Can Magí, més aprofitar el de la Renfe, més el que es va projectar, de moment està projectat el del costat del cap de Can Mates també, és a dir, buscar algun tipus, això ho vam plantejar nosaltres també fa molts anys en el pla d'aparcaments, ho dic perquè s'aixecava l'Àlvaro Benejam dient, això ho vam dir nosaltres, no, això ho tenim escrit, sí.
Era una moció.
Sí, una moció del passat mandat, sí. Si no ho recordo.
No, d'aquest.
No, el vam plantejar nosaltres el pla d'aparcaments del passat mandat, vull dir que per això us ho dic i ens ho traiem. I després altres tipus, altra tipologia. La Mireia Ingla plantejava el fet de l'àrea vermella. Home, plantejar un aparcament gratuït de 2 hores al centre potser és excessiu, potser s'hauria de replantejar que en comptes de 2 hores doncs fos mitja hora com el tema de càrrega i descàrrega, o d'una hora per poder fer la gestió, però 2 hores jo crec que sí que és una hipoteca prou important. Clar, la desaparició dels vehicles del centre demostra el que deia el Ramon, que possiblement en el centre no hi havia aquesta necessitat i hi havia gent que deixava el cotxe tota la setmana en una plaça al costat de l'Ajuntament i que per tant...
O tot el dia per anar a agafar el tren,
en aquest sentit. Per tant, té guanys i té beneficis. En quant a les demandes dels treballadors de l'Ajuntament, és obvi que l'Ajuntament s'ha de preocupar pels seus treballadors com qualsevol altra empresa. Ara, això de bonificar tots els treballadors que vinguin a treballar a Sant Cugat, estem parlant de, perquè la gent es faci una mica quina és la dimensió entre 25 i 30.000 persones que venen a treballar a fora a Sant Cugat. A mi em sembla excessivament pel cost empresarial o pel cost de l'Ajuntament de poder absorbir aquests costos.
Pensa que és un cost que s'estalvia. És a dir,
el treballador
s'ha de moure. Si no li pagues tu, t'ho estàs estalviant. Bueno, però la resta de països europeus totes les empreses paguen la mobilitat dels seus treballadors.
Bueno, sí o no, a vegades vas a treballar amb una empresa, a vegades vas
això no
a treballar
així,
amb una empresa.
Ramon, això no és així, Ramon.
En alguns.
Sí, a Itàlia ho fan?
No m'ho sé, Maria, però majoritàriament
països... Ni tan sols majoritàriament.
Sí.
Bueno, és una qüestió estudiada, en tot cas.
Deixem acabar la intervenció...
No ho donaríem per fet, però és una qüestió estudiada.
Deixem acabar la intervenció del Pere Solés.
Vaja, jo he tingut molts contractes laborals i amb cap hi havia una bonificació de mobilitat i era el treballador el que es desplaçava i es buscava la vida per anar en el lloc de treball.
Però això està bé.
Si l'empresa doncs, en aquest moment doncs, facilita, doncs està molt bé. Però estem parlant d'un volum d'entre 25 i 30.000 treballadors que haurien d'estar bonificats, segons el que comentaves. I després una altra qüestió. No oblidem que darrere de l'àrea verda i de l'àrea blava, del control, hi ha un benefici per una empresa municipal que això reverteix directament per la creació d'habitatges tal i com està estipulat. I per tant jo vull posar-ho en valor i dir que l'àrea blava és un afany recaptatori, li hem de donar la volta al mitjó. L'àrea blava serveix perquè en un futur puguem construir pisos. I això ho vull posar en valor perquè és un treball que vam fer entre tots els grups municipals, el fet de la remunicipalització del servei de control d'aparcaments, i per tant, anem al tanto amb aquest discurs perquè algunes vegades ens poden sortir també els colors quan diem, no, és un afany recaptatori i després, per una altra banda, demanem pisos de protecció oficial. I quan estem intentant fer això, jo ho posaria en valor i per tant és amb el que em quedo.
El tornarà de l'Àlvaro Benejam.
Jo sobre aquesta última qüestió que acaba de dir Pere, entenc perfectament aquest argument i de fet l'hem recolzat, o sigui que Promusa tingui ingressos per poder tenir per poder tenir diners, sí, no se'n sortia perquè l'Ajuntament no li donava més diners.
Exacte,
no?
Sí, clar.
I l'Ajuntament no li donava més diners perquè dediquem els diners a unes altres coses.
Sí,
no?
També.
Vale? És així, perquè, sí. Perquè en comptes de la transferència de crèdit que hem fet ara de 2 milions d'euros de l'Ajuntament, acabem de fer-la fa un mes, a Promusa perquè tingui diners, que no venen de les zones blaves, sinó que venen del pressupost de l'Ajuntament...
Per 5 anys, per cert.
Sí, ho podríem fer de 3, o de 4, o de 5 milions, no? Uh-huh. Vull dir, són coses que són qüestions que s'han de decidir...
No,
i
no, són prioritats.
No, però el servei de municipalització dels aparcaments, del control d'aparcaments, el primer que va fer servir va ser per agafar el servei i poder absorbir els costos que pròpiament tenia el servei.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí els beneficis, invertir-los.
Sí, sí, sí.
És un afegit més.
És un afegit més. Exactament, és un afegit més que es podia complementar amb més transferències per part de l'Ajuntament.
Amb això estem d'acord.
És una qüestió de... Cada equip de govern decideix quin import de diners es destina a transferències a Promusa.
Bueno, l'equip de govern presenta un pressupost.
Sí, per això.
I en aquest pressupost hi ha aquesta previsió.
Ah, exactament, bueno. Sí, sí, però ho decideix l'equip de govern.
Bueno, ho decideix el ple municipal.
Bueno, sí, però la majoria pues, ho aprova. No? Llavors, el problema de la mobilitat, que és veritat que és un dels que més preocupa a la ciutadania a Sant Cugat. Coses que s'han d'arreglar, segons el nostre parer. Les zones d'aparcament, com bé deies tu, Pere, que també nosaltres havíem comentat allò, havíem presentat una moció per fer un aparcament a Can Mates, perquè detectaven que per aquella zona que molta gent aparca per anar a l'estació de Vuitpelleres, també, que és una estació més nova, no? És l'última que ja s'han cugat, i que molta gent que viu a Vuitpelleres, i no a Vuitpelleres, sinó a la zona més propera a Vuitpelleres, però tocant a Can Mates i Parc Central, aparquen per allà, i hi ha molts cotxes els dematins, donant voltes, buscant aparcament per anar a l'estació a agafar el tren i anar a treballar, no? A Barcelona, Sabadell o on sigui, no? Són coses que aquest pla que deies...
Aquí de la Renfe està al costat i no està ple.
Sí, exactament.
I la gent podria estar aparcant allà.
Bé, jo penso que el pàrquing de la Renfe, jo crec que hi ha gent que pensa, bueno, crec que és una mica de desconeixement, crec que hi ha gent que no el coneix i hi ha gent que es pensa que pensa que per anar a l'estació de Vuitpelleres s'ha de donar una volta caminant que no veies.
No, hi ha molt... I no és veritat.
I no és veritat, perquè està bastant a prop.
Sí, sí, o sigui, seria ideal. Per usuaris de la Renfe.
També, sí. Aquesta és una altra de les raons. La
llançadora té parada allà, per recollir gent. Vull dir que també així el fomentem, aquest pàrquing, perquè es doni a conèixer i es pugui utilitzar també.
És una acció que cal perquè la gent conegui que allà es pot aparcar i no té problemes d'aparcament, perquè el tema és arribar i trobar una plaça ràpidament. Bé, són coses que també s'ha d'arreglar el tema del transport públic, que deia el Ramon, perquè tenim doncs la ciutat va canviant, les necessitats van canviant, les infraestructures van canviant i els equipaments van canviant també, no? I tindrem que preveure que pels nous equipaments, com va passar amb el de Can Mates, que ja vam tenir el follon del transport públic per arribar allà, i que hi havia molta gent que li tocava al cap de Can Mates i que per arribar al cap de Can Mates trigaven més d'una hora en transport públic fent 2 quilòmetres o 3 com a màxim, que era una cosa molt, molt, molt estranya, però bueno, com l'autobús donava una volta doncs bastant ampla, doncs bueno, trigava més d'una hora. No? Això també s'ha d'arreglar. I també s'ha de reorganitzar direccions de carrers, dobles direccions, per racionalitzar trajectes. Hi ha trajectes a la nostra ciutat que són irracionals. És a dir, desplaçar-se d'una punta a l'altra de la ciutat...
En cotxe
i tampoc en cotxe, perquè el transport en bicicleta també està més o menys regulat, no?
Sí.
O en aquests vehicles que hem aprovat una moció per l'ordenança que s'està fent dels vehicles amb motor elèctric, no? Patinets elèctrics, skates, tota aquesta mena de vehicles que estan proliferant molt, no? Tot això ho hem de mirar. I hem d'arreglar les disfuncions que avui dia tenim, que són moltes, moltes. El tema dels treballadors, que dèiem de l'Ajuntament que havien reivindicat, no? Uh-huh. Jo entenc perfectament la reivindicació, i de fet trobo que, clar, per les persones que fins ara i els que porten anys treballant a l'Ajuntament, doncs fa anys que ho fan, que és venir molt d'hora al dematí, trobar lloc, encara que sigui doncs, a 300, 400, 500 metres de l'Ajuntament, anar caminant a treballar a l'Ajuntament i ja està. I a la tarda, quan pleguen, doncs, la mateixa operació en sentit invers. No? Però que estan acostumats a fer-ho així i no tenen altra manera de fer-ho perquè el transport públic, si venen d'altres ciutats, perquè hi ha treballadors que venen d'altres ciutats a treballar a l'Ajuntament, doncs no els hi va bé o triguen quasi hora i mitja en venir, no? I amb el cotxe triguen mitja hora. Doncs clar... És un problema, però és un problema que no afecta només als treballadors de l'Ajuntament, sinó, com ja s'ha dit aquí, a moltes altres persones que treballen a comerços o a empreses de Sant Cugat, i que els hi passa el mateix, perquè hi ha molta gent a Sant Cugat treballant que venen d'alta, que viuen altres municipis, i això doncs és un tema que no afecta només als treballadors de l'Ajuntament i s'hauria de mirar en conjunt, no només individualitzant els treballadors de l'Ajuntament o arreglant primer els treballadors de l'Ajuntament. No, és un tema que s'ha de mirar globalment en conjunt i trobar una solució, bé amb el pla d'aparcaments o amb un altre sistema, però s'ha d'abordar però immediatament. Gràcies.
Cristina Paraire.
Sí, estic d'acord amb moltes de les coses que heu comentat, no? Però sí que no estic d'acord amb el que heu dit de fine recaptatori. Mira, per nosaltres, ara, els problemes que tenen els treballadors, de tots, els tenien els veïns, val? Sí. I era la reivindicació dels veïns. Les places que hi ha són les que hi ha. I donar lloc a tothom no era possible. Estem intentant fer aquesta transformació en els hàbits que tenim de moure'ns a la ciutat, que és difícil i és complexa. I s'ha de fer molt seguiment i estar molt a sobre. El que està clar és que no hem fet tot això per tornar a la situació d'inici i fer pagar. Aquest no, és que no té sentit, val? Com hem dit, tot i així, sí que hi ha un preu que es destina a habitatge de lloguer social. Després del tema de l'oficina, sí que s'han retrasat les obres, però s'ha atès a la part de baix del pàrquing del carrer Vallès, vull dir que sí que ha anat. Llavors, criticables coses, segur. Que ens hem equivocat amb coses, també. Hem intentat no fer-ho, hem intentat treballar-ho, però des del primer moment hem dit que això és un canvi molt important, no només de la mobilitat, sinó dels hàbits personals de cadascú. Fruit de tot això, a vegades ens preguntem, i abans de l'inici sortia, ostres, i què fa la gent ara amb el cotxe? Sí que hi ha situacions de persones que tenen una combinació, m'atreveixo a dir diabòlica, de transport públic, depèn de la zona del Vallès que venen, que està aquí al costat, però hi ha una mala...
O del Baix Llobregat.
O del Baix Llobregat, és veritat. Per això hem habilitat aquestes zones, precisament per aquestes persones s'ha fet aquesta habilitació de poder venir en cotxe. També hi ha gent que viu aquí de la Coi Favà i baixava amb cotxe fins a baix. Això uh-huh. també passava, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir que és veritat. Sí. Llavors, que no hi ha una fórmula màgica de trobar la solució i fins que no la implantes, no saps com reacciones. Si em permets un moment una dada, aquest dilluns, que portàvem 4 dies d'implantació d'àrea verda, i crec que ho hem d'anar sabent i hem d'anar compartint tots les dades, s'havien donat d'alta de l'abonament anual 1.209 persones, val? Veïnes de Sant Cugat. En aquests moments hem implantat unes 2.500 places d'àrea verda, val? I el quart dia d'implantació de l'àrea verda s'havien donat d'alta 1.209 persones. Sí. Això què vol dir? Això ens permetrà, a mesura que anem tenint les dades, i com jo he dit, amb dades objectives, perquè de mobilitat en sabem tots, com del futbol, menys jo que no en tinc ni idea de futbol, ja us ho dic, però són temes que ens afecten molt directament a la nostra vida diària i tenim opinió, és normal, però hem d'intentar tenir aquesta visió global, i jo crec que diguem que volem fer justos i acabar intentant trobar l'equilibri, no vol dir que no ho tinguem preparat, no vol dir que no ho haguem treballat, que es podria haver fet d'una altra manera, això ho respecto, però sí que crec que té en compte la realitat que ens trobarem a la ciutat i anar escoltant a tothom.
Sí,
I aquesta és la nostra voluntat.
Però ara, si em permets, Cristina, dir-ho d'alguna forma, jo em trobo molta gent, segur que tu també, que em diu que abans tenia millor qualitat de vida, perquè agafava el cotxe, no sé, venia de Mirasol i podia venir al centre, fer les compres, etc. El fet de que hagin desaparegut...
Ara les pot fer igual, Inclús no, més fàcil, no, perquè igual abans estava 10 minuts donant voltes per trobar un lloc i ara el troba.
I tu ara, per exemple, has donat les dades
compres,
de la zona de l'àrea verda, però dona també les dades de la zona blava. En quantes zones, quantes places d'aparcament de zona blava heu implementat?
Sí, i ho vam explicar als veïns, 300, crec recordar, no m'ho sé de memòria.
Doncs diguem-ne, l'únic que volem o que demanem, i aquí subscric el que deia la Mireia, és que compleixin aquesta... el que ha de ser la zona blava, que és que hi hagi una rotació i que vegis que és efectiva. Clar. Si veiem que al final aquestes places estan buides i no hi ha una rotació, potser és millor una zona vermella amb el disc o apuntant l'hora, el que sigui.
Els 7 dies d'implantació no puc anar pintant la ciutat de colors. No, no, hem de treballar,
no, no, no,
ho entens?
No, 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 vale. Però vull dir que en principi s'ha colat una mica aquesta iniciativa. No, no vull que la pintis de colors, que ja massa pintada està, com que, diguem, encara que la pintem més.
Ara, una cosa, l'objectiu és trobar aquest equilibri, però l'objectiu és menys cotxes al centre de la ciutat, eh?
Sí, sí, sí,
per tant, cotxes. Si ha d'estar tot ple, no sé si complim aquest objectiu, eh?
No, però perdona, amb això acabo. Hi ha dos objectius, menys cotxes al centre de la ciutat, però també millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
De molts veïns
si no
ha millorat.
Si no ho aconseguim, hem fracassat. Si no ho hem... No, no sempre.
Jo, no, sí, segur.
Però anem per l'ordre, si tots intervenim, Mireia.
Sí, no, jo molt ràpid. Jo torno a subscriure la major part de les coses que ha dit la tinent d'alcalde, perquè és veritat que necessitem temps i ja mateixa dona les dades. Avui portem una setmana. No tenim temps material de fer moltes valoracions, sincerament, ni per bé ni per mal.
No, no.
Els resultats que tenim, aquestes dades, clar, les dades que ha donat, pues, van bé, vol dir que anem bé, crec que vol dir que realment calia. I per tant, doncs, fins aquí bé, hem dit tots, jo crec que hem coincidit amb tots i sempre amb mesures d'aquestes que sempre s'han d'ajustar. Hi ha una part que és tota la part de l'àrea verda amb els ajustaments que calguin al futur immediat, que ha estat treballada perquè ha estat consensuada i s'ha parlat i s'ha estudiat. Amb això també estic d'acord, jo ho he dit al principi, i l'única cosa que jo he assenyalat, i torno a dir-ho, és que s'ha aprofitat per ficar l'àrea verda i tota la implementació per colar zona blava, que al marge de les discussions que puguem tenir, no s'havia previst, ni s'havia explicat, ni s'havia estudiat, ni s'havia parlat. Simplement he dit això jo.
Ramon,
jo crec que la qualitat de vida, Sergio, el que deies, jo almenys la defineixo i potser ens equivoco, o sigui, ho definim diferent, però crec que millorar la qualitat de vida dels santcugatencs vol dir fomentar una societat que vagi amb menys presses pels llocs, que no sigui tan, la mobilitat no sigui tan individual i que, per tant, sigui més solidària a la manera de funcionar la ciutat. Jo crec que això fa millorar la qualitat de vida i, per tant, el cotxe, en la seva definició, no millora la qualitat de vida de ningú. O sigui, la millora al curt plaç, és a dir, et dona la sensació de que així pots anar més de pressa als llocs, pots arribar abans, pots fer més coses i tal, però això no et millora la qualitat de vida. És a dir, això el que et genera és més estrès i més feina i, efectivament, pots fer més coses i les pots fer més ràpid, però no és una millora de qualitat de vida. Hi ha 3.500 persones...
Depèn del cotxe a dia d'avui, això és una realitat.
Sí, exacte.
I els canvis, en principi, no han de ser traumàtics, haurien de ser...
Exacte, és el que...
Tot el cotxe... perquè l'estressa. Perdona, Ramon.
No, todo el mundo se compra un coche porque efectivamente la sociedad en la que vivimos ens obliga a viure d'aquesta manera.
No ens obliga a res, no ens obliga a comprar un cotxe.
Sí, no. Sense un cotxe no pots fer el que la majoria de la gent fa. I per tant, necessites el cotxe per poder sobreviure en la jungla en la que vivim. No, no, necessites un cotxe per poder anar a treballar al polígon industrial.
Em sembla que és una visió molt simple del que és tenir un cotxe o comprar un cotxe.
Ai, de veritat, deixa'm acabar. Hi ha 3.500 persones que es moren anualment a l'àrea metropolitana per la qualitat de l'aire. Sí, jo crec que això ho hem de tenir present. Crec que efectivament hi ha una irracionalitat en els trajectes de bicicleta a la nostra ciutat, hi ha una irracionalitat en els trajectes a peu a la nostra ciutat, ho he dit moltes vegades aquí, jo cada cop flipo més quan vinc des de casa, que vinc al costat de l'estació a Cugat.cat a les 9 del matí i conto 25 cotxes i camions entre Santiago Rossinyol i carrer Valldoreix. És a dir, això no és normal, que en una zona peatonal a les 9 del matí hi hagin tants i tants i tants vehicles. És a dir, és hora de carrega i descàrrega, però en zona peatonal potser hauríem de fomentar la carrega i descàrrega amb carretó i no tant amb cotxe. Sí. Això és una... sempre ho dic. Però centrant-nos en el tema dels treballadors. Fa molts anys es parlava de que les empreses havien d'incorporar el cost social dels treballadors. I això, per moltíssima gent, semblava una barbaritat, no? Ho deien els sindicats i els empresaris deien no, per què he de pagar això? Que cadascú es pagui la seva seguretat social, que cadascú es pagui la seva mútua. Doncs jo crec que amb l'estat del planeta, amb l'estat de la societat en la que vivim, amb tot això, jo crec que hem de parlar del fet de que les empreses incorporin el cost, vale, de la mobilitat.
Puc interpel·lar, diguem-ne, el
món en el que tu vius, Ramon.
Un segon, sisplau, és que tu vius en una societat irreal. Moltes vegades, això de, sí, perquè això, diguem-ne, de que ho pagui absolutament l'empresari, potser,
però que no estic dient això, potser ha
d'acomiadar un treballador.
Si m'escoltes i entens el que estic dient, si m'escoltes i intentes entendre el que estic dient, veuràs que no estic dient això. No dic que ho pagui tot el treballador, però estic dient que és un cost empresarial que l'empresari s'està estalviant perquè el treballador viu a 40 quilòmetres i triga 20 minuts en arribar. Això no és racional i l'empresari s'ha de poder fer càrrec d'això. La llei de finançament del transport públic ja introduïa aquesta cosa. Llavors, hi ha un cost per les empreses, evidentment, quan has dit 25.000 treballadors...
Sí, entre 25 i 30.000.
Doncs jo crec que el cost per la ciutat de tenir entre 25 i 30.000 cotxes cada dia entrant i sortint de la ciutat és massa elevat.
No pots traduir un treballador en cotxe. No pots traduir-ho d'aquesta manera, però bueno,
és igual. Jo parlo del cost ambiental i del cost de la salut de les persones que vivim a Sant Cugat.
Pere Soler.
Bueno, tu apuntes un tema, Ramon, que al cap i a la fi és un nou model de mobilitat. I aquest és el gran problema.
Soc molt utòpic, jo, això.
No estic parlant de la utopia. Jo no he dit res. Senzillament, és el gran problema de totes les ciutats del món, que és la mobilitat.
Vale? I de les no ciutats.
I de les no ciutats, també dels pobles i de les viles, etcètera, etcètera. No? I per tant, ens trobem davant d'un repte. Com gestionem aquesta mobilitat a la nostra ciutat? I el primer passa per intentar oferir o tenir una oferta de transport públic raonable, sostenible, ambiental i econòmicament. Val? Clar, tot això ens trobem...
Que no ho té ningú.
Això que has dit. Correcte. Però tot això, a més, estem en un procés que és un punt d'inflació, que ens trobem a Sant Cugat, de si entrem a la zona 1 metropolitana, se'ns acaba la concessió del transport urbà de bus. Nosaltres, els socialistes, també vam proposar una nova polaritat al voltant de l'estació entre Renfe de Collfabà i Bullpalleres, per posar-hi un estacionament central d'autobusos on fos possible la mobilitat i on fos un punt neuràlgic de la nostra ciutat en la mobilitat. Ens trobem també amb unes noves normatives, en els nous dispositius elèctrics que cada dia passen més per la ciutat. Ens trobem amb la implantació de les àrees blaves i les àrees verdes i taronges en determinats punts de la ciutat. I a més, ens ha coincidit també amb un nou plantejament de l'ús de les pilones en les zones vinetitzades. O sigui, estem en
un... I les zones de baixes emissions.
I les zones de baixes emissions, també, exacte. Que parlàvem de contaminació. Per tant, estem en un punt en què hi ha molts debats, moltes històries, i a més, les empreses d'automobilisme encara segueixen venent més cotxes que mai.
Encara fan de lobby.
I encara fan de lobby. Per tant, jo crec que ens ho hem de replantejar tot, i el que estem intentant és endreçar una mica dintre les nostres possibilitats i dintre la gestió municipal que et permet això. I en aquest moment, la gestió municipal més directa era com deslliurar una mica el cotxe del centre. No em tallo perquè així l'Àlvaro pot acabar de...
Álvaro,
quin queden, 30 segons o...?
No.
Jo m'he mudat. Si no et talla el Sergio avui...
No. Tinc 5 minuts, no?
Ja no parlo més, no es preocupeu.
Vale. Bueno, en fi, jo tota aquesta... Sobretot comentar la visió del Ramon del que ha de ser, doncs, la utilització del cotxe en la vida de qualsevol ciutadà, no? Deia que era utòpica, algú ha dit que era com utòpica, no? Jo crec que sí que ens hem d'enfocar, o hem de tenir com a referent.
Sí. Ho he dit després, a l'hora de...
Sí, però que sí, o sigui, jo no és que vegi utòpic aconseguir aquesta fita, veig utòpic aconseguir-la en un termini curt o mitjà.
Deixa'm fer-te una cosa molt petita. Fixa't, amb el tema de les conquestes socials sempre passava que els empresaris primer s'ho aplicaven a la resta de treballadors. Com és que les persones que no estan les persones que no estan subjectes a conveni col·lectiu i que per tant es negocien la seva pròpia feina, majoritàriament sempre, i això sí que no ho podreu negar, es negocien el cotxe d'empresa, el quilometratge d'empresa i el d'allò. Com és que la resta de treballadors no tenim aquest dret?
No, jo crec que no és que tinguem aquest dret. És que jo crec que no...
Les que estan aconseguint aquest repte, eh? Vull dir que no estem inventant res de treure els cotxes...
Si negocia individualment, no aconsegueix, perquè no podem negociar col·lectivament per tothom.
Sí. El que està clar és que el futur va cap aquí. O sigui, això està clar, però el que no podem fer és arribar al futur doncs, perquè
volant.
Fer les coses... Sí,
no
volant, perquè
no, no,
és impossible, és impossible no perquè la realitat d'avui el que indica és que doncs, fer-ho així és impossible, o regular per aconseguir això en un termini curt és impossible.
No ens ho hem plantejat a termini
no,
curt.
No ho dic per vosaltres, ah. per la visió aquesta que deia el Ramon, cap a on hem d'anar. O sigui, és el que em referia. Clar, sí que és veritat, però clar, imagina't, un cas d'una persona normal i corrent, ciutadana tipus de Sant Cugat, que té un, dos, tres fills i que els ha de portar a l'escola perquè l'escola no la té a 200 metres de casa, no els pot portar caminant. Mm-hmm. És així. Sí. I a més, el quilòmetre, per exemple, que hi ha, no el pot fer tranquil·lament perquè es fa pujada. Imagina't, no sé,
sí,
si viuen...
Sí, doncs, pots tenir nens petits
sí,
i cotxets...
Perquè aquí
i
el centre,
difícil,
el centre Sant Cugat sí, és més o menys pla, però a la Floresta no. Sí.
Mm? Bueno, però si aquest cotxe està ple, ja està bé, ja és un cotxe
sí,
compartit.
Sí,
i, si ha, i fins ara tardava 20 minuts a creuar la ciutat, com sí, que hi ha menys trànsit, potser ara... en triga
sí, sí,
la meitat.
Doncs mira,
vull dir que
això,
tot,
sí,
i aquest cotxe
totalment
està ple, estem totalment
sí, sí,
d'acord.
Sí, 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 sí.
Vull dir que...
El que tenim problemes sobre, amb els cotxes individuals, però el tema de l'organització de la gent que va amb un cotxe que van diversos, tampoc és fàcil, tampoc és fàcil ni còmode
no,
per la
no,
gent.
És
perquè
incòmode,
no
és incòmode, tens tota la raó.
Llavors, i la gent, jo crec que la gent agafa el cotxe precisament per comoditat, i que a la gent li estressa bastant també. Sí que li estressa no trobar aparcament amb el cotxe i estar donant voltes i tal, no sé què, però també li estressa trigar una hora i tres quarts en arribar a la feina. Perquè és una hora i tres quarts al matí i una hora i tres quarts a la tarda.
Comoditat amb qualitat de vida, repeteixo.
Sí, no, 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 qualitat de vida, bueno, són temes diferents, però sí que és veritat que la realitat ens empeny a fer les coses com es fan avui dia. I si des de les institucions públiques ho podem canviar, no ho hem de canviar a trompicones, com es diu colquemel, sinó a poc a poc i regulant les coses una mica coherentment, perquè si no és impossible i causem més problemes dels que volem resoldre.
De totes maneres, sí, les utopies fan avançar la societat.
Doncs ho hem de deixar aquí, que jo començava aquesta tertúlia parlant només, volia fer doncs, aquella afegitó de l'àrea verda sobre aquesta proposta dels treballadors. I
jo he parlat dels treballadors. Jo sempre he parlat
dels treballadors. De la mobilitat en general, vull dir. I d'utopies. Doncs agraïm aquí la presència de la Cristina Pereira per PDeCAT, de moltes per haver vingut. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Al Sergio Blaquet de Ciutadans.
Moltes gràcies.
Lídia Ingles, Esquerra Republicana Més. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Ramon Gutiérrez.
Bon dia a tothom.
El Pere Soler, perdona. Pere Soler, fa molts anys ens coneixem i encara... Pere Soler del Partit dels Socialistes, gràcies.
Molt bon dia, utòpic.
I l'Àlvaro Benejan, que alguna vegada li ha canviat el nom, moltes gràcies també.
Sí, però no passa res, tranquil.
Ens deixem ara amb el Sant Cugat a fons i tornem amb més tertúlia demà a partir d'un quart de deu.